Senyores i senyors, petits i grans, comença el programa de la cultura popular santcugatenca. Comença el Nitrat.
Bon vespre, són les 8 i 2 minuts, quasi bé 3 minuts, a veure, i ja, de... i comencem el Nitrat. Home, així es veu que és en directe. I comencem el Nitrat, el millor programa de cultura popular i tradicional de la ràdio de Sant Cugat. Aquest programa el fem des de les entitats i per les entitats i volem que sigui un punt d'informació trobada per la cultura popular d'aquí Sant Cugat.
Avui tindrem un programa diferent, i és que en aquest dilluns genial, que és genial perquè s'admet el Nitrat a l'estudi Ramon Bernils, comptem amb l'inestimable presència altra vegada d'Eva Tataret, una de les matriarques de la cultura popular i tradicional catalana de Sant Cugat. Amb ella avui tocarem temes de faixes, espardenyes i teatro. A més, comptarem amb una trucada a una eminència del món de la cultura popular.
Abans, però, com sempre, farem una mica de repàs de l'actualitat cultural santcugatenca.
Què és notícia?
Diada de Sant Medir.
Aquesta tradicional diada va tenir com a protagonista enguany l'entitat sardinista de Sant Cugat, qui varen ser els abanderats d'enguany. Com cada 3 de març es va celebrar el típic rumiatge al qual s'acollien totes les colles de Sant Medir a les quals l'alcaldessa de Sant Cugat els hi retia homenatge a les banderes. I van actuar els castells de Sant Cugat amb un pilar, els bastoners de Sant Cugat amb una ballada i va actuar també a la Copla Contemporània. També és tradicional la pujada dels gegants, que van pujar, com sempre, caminant fins al de tot de l'ermita.
I les entitats tradis fan gresca i xerinola.
Aquest cap de setmana ha servit per bastoners i castellers per fer cohesió de grup. Els bastoners van trobar-se a una casa de colònies per fer cohesió de grup i gatzar en general a les colònies palilleres, per encarar amb força el plec d'actuacions que els vindrà a sobre. Per la seva banda, els castells de Sant Cugat van celebrar el seu darrer acte social abans de la primera actuació de l'any, que va consistir en la seva tradicional calçotada.
Vet aquí que una vegada al mes, els contes de l'Eva.
Hola.
Eva, avui hem decidit que presentes tu la teva secció.
Ah,
és broma, seguim nosaltres, tenim nosaltres la secció, com sempre, la secció de l'Eva, que ve una vegada al mes i ens explica històries. Avui l'Eva Tataret ha arribat al programa amb un reguitzell de paraules que no hem arribat a entendre ni tampoc hem intentat comprendre massa. I és que la festa que es porta aquesta dona sempre a sobre fa de mal aturar. És així com hem decidit que ella seria avui qui ens expliqués què volia fer avui. Això sí, us hem dit en començar el programa que avui parlaríem una eminència al món de la cultura popular i tradicional catalana. Podem presentar-lo ja o vols que esperem a més tard?
Com vulguis.
Bueno, ho podem presentar així, dir-ho, no?
Sí,
avui
sí,
parlarem amb un conegut de la cultura popular santcugatenca, serà Xavier Brutons, un periodista casteller i múltiples disciplines més que podem adjudicar-li, amb qui parlarem per telèfon d'aquí una estona. Abans d'això, però, Eva, què ens vens a dir avui?
Bé, avui a la secció aquesta dels contes de l'Eva té un aire diferent. De fet, no parlaré de cap festa ni de cap llegenda que l'acompanya, sinó que avui parlaré d'un llibre que explica moltes coses interessants. Bé, puc fer això, primer, perquè
sí.
Els companys aquí del Nitrat em deixen fer el que vulgui.
I tant.
Després, perquè aquest llibre permet explicar coses de castellers i de la cultura tradicional que em semblen interessants, i la història, conte que explicaré, doncs és molt xula i bueno, em sembla interessant. El llibre és l'O3 de Nou, que és Quadret de costums de Valls. Bueno, és un llibre molt recomanable per tots aquells que els interessi la cultura popular. Encara que el títol indica que es tracta d'un llibre de temàtica castellera, no ens hem de deixar enganyar, perquè trobarem molt més que castells. Bé, l'autor del llibre, com ha dit el Nacho, és en Xavier Brutons, no?, que és el responsable, de fet, de l'edició i de les notes i de l'estudi complementari d'aquesta obreta, que és una obreta de teatre molt curteta, només d'un acte.
Sí, o sigui, és un llibre que és un llibre, és una obra de teatre.
Això. Vull dir, lo 3 de 9 és una obra de teatre, que és un quadret de costums, en vers, molt curtet, i en Xavier Bruton, bueno, que és d'en Raimon Casas Pedrerol, i llavors el Xavier Bruton el que ha fet és un estudi molt exhaustiu i molt interessant. No només un estudi sobre el text, no? Sobre posant-lo, emmarcant-lo i tot plegat, i sobre el que suposa, sinó ha fet un treball filològic molt interessant, perquè el Xavier és filòleg també. Aleshores, aquest Vilanoví, amb aquest estudi, va ser el guanyador del Premi L'Esperidió d'Assaig sobre el fet casteller, convocat per l'Associació d'Amics de la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Vull dir que tenim entre mans un treball molt interessant. En Xavier ha treballat com a periodista a l'Avui, a la ràdio, també a la televisió, i també ha publicat diversos llibres, Castells i Castellers i molts altres. De fet, a la Quinzena Verda, Castellers el convidarà per fer la presentació d'aquest llibre que està fent per diversos llocs. L'altre dia, per exemple, el va fer a Terrassa.
Al local dels Castells de Terrassa?
No, el van fer a l'Ateneus Terrassenc.
Pensava que ho muntaven ells.
No, bueno, hi havia gent de Castells de Terrassa, però el van fer en aquell espai. Bé, l'1-3 de 9 de Raimon Casas Pedrerol. Una obra anticastellera. Txan, txan, txan!
Home, si és anticastellera...
Aquí hi ha alguna gent que
acaba la frase.
S'ha obert unes orelles, eh?
Repto, acaba la frase. Si és anticastellera...
Mola molt més.
Ara.
No tinc problema en acabar la frase, no?
Perquè és especialment interessant aquesta obreta petiteta de teatre, no? Doncs perquè quan es va estrenar a Valls, estem parlant d'una obra del 1901, L'1-3 de 9 era un moment molt concret del món casteller, no? I per extensió també de la cultura tradicional. Aquesta obra és especial perquè conté un missatge progressista, i en certa manera anticasteller, i per extensió anti tot el que sigui cultura tradicional. Aquesta obreta és molt coneguda dintre dels ambients castellers, no? Perquè en Pere Català Roca la va editar a la revista del món casteller.
No ho sabem.
Ara m'has matat.
Toma.
A veure, el que sí que s'ha fet és s'ha estat representada en aquest segle per diverses colles. L'any 1983 la colla vella de Xiquets de Valls se va representar per les festes, també es van anar representant diverses vegades. I de fet el 2001 es va representar per Capgrossos de Mataró i el 2006 en Castells de Terrassa, un grupet de teatre. I els Tirallonguers de Manresa també la van tornar a representar el 2008. Vull dir que com és una obra que té molt poquets actors, diríem, personatges, són 5 personatges, és curteta perquè només és un acte, té la dificultat que és en vers, però és molt dinàmica i té aquest punt, no?, que ha fet gràcia a la Mercè, de fins a quin punt és anticastellera o no, no?
Oh, perquè és una cosa que no s'acostuma a veure, no?
Bé, l'autor, en Raimon Casas Pedrerol, bueno, era un mestre i escriptor i periodista republicà. Molt interessant, perquè, bueno, en Xavier m'explicava que, de fet, quan va començar a treballar aquest text, va veure que no hi havia gaire cosa, no?, d'aquest autor. I va trobar a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, ja a Cal Ardiaca, va trobar que hi havia tot de material inèdit que està com encara per estudiar. Sí. Com a personatge, mestre republicà, a Valls durant molts anys, és molt interessant, Va fer, amb la seva dona va fer uns treballs molt interessants. Va començar festes amb la canalla, vinculant-la sempre amb la natura. Molt, molt, molt interessant de fer una miqueta d'investigació. Bé, les representacions de l'1-3 de 9, es va començar, la primera representació va ser el 1901, el teatre del Casinet Republicà, i la van fer a joves aficionats de l'entitat. Bueno, va presentar diverses vegades i sempre molt ben acollida. Ah, però aquesta obra també va ser vetada. Perquè també la van vetar. Perquè, clar, tenia, jo us he dit abans, tenia un punt de reivindicació, no? A veure, el Casas Pedrerol, com a republicà, jo us he dit abans que veia amb tot el que fos cultura tradicional, en aquest cas també els castells, no? un obstacle, no?, per poder aconseguir el progrés, no? I això, per poder aconseguir el progrés, s'havia de lluitar contra la incultura, l'analfabetisme, la superstició, el que ell deia que era l'obscurantisme, no? I una mica aquesta, tot el que anava lligat a la tradició, que perpetuava segons com tradicions i una manera de fer, com podríem dir, cometes a l'antic règim, doncs es rexinava una mica, eh? Mm-hmm. Aleshores, doncs, evidentment, no es va, a l'any 1905, no es va poder fer, perquè es va considerar una obra pecaminosa.
Pecaminosa?
Perdó, pecaminosa i dissolvente.
Dissolvente.
Sí.
Home,
a més, ho fes servir... En espanyol, que
sí,
queda
sí,
més...
És,
que,
si no, no.
Sí, sí,
és una obra pecaminosa i dissolvente.
Sí, queda més del medio espanyol. Ja.
No em surt bé, això. Abans em sortia bé, no? El fer de veu de Guàrdia Civil o de funcionari de l'Estat, d'advocat de l'Estat, d'aquells xungus, eh?
Bueno, de fet, qui va vetar va ser la Junta de Casa... de la Casa de la Caridad, eh? Vull dir que la cosa anava... Bueno, la qüestió és que, igualment, totes les recepcions que havies deien que era realment hermoso, precioso, estrenat amb gran èxit i tota mena de bones crítiques, diria. Fins... De fet, no es van atrevir, diríem, a matxacar aquesta obra fins després de la mort d'en Casas Pedrerol, eh?
És que va morir l'autor, no?
Sí.
Que valents.
Sí, bueno, una mica sí. El que sí que es va... O sigui, com a obra anticastellera, em refereixo, per a la càrrega que tenia d'ideologia progressista, sí que la van matxacar abans, però com a anticastellera, va ser després, perquè amb Casas Pedrerol va morir el 1930, que era amb la renaixença del tot el fet casteller. Uh-huh. Llavors que en aquell moment una obra que matxaqués els castells no estava com ben vist, A veure, es tracta d'un quadret de costums, Això vol dir que està dintre de la literatura costumista i té un punt interessant, també a l'hora de llegir-se-la. En Casas Pedrerol el que va fer va ser basar-se una miqueta en una obra anterior que es deia El 3 de 9, quadre de costumbres catalanes, que va escriure també un home de Valls que es deia Joan Tomàs Salvany, i també va haver una obra de teatre que es deia En Pau de la Gralla o La Festa Major de la Vila, que també era d'un bon home del Vendrell, que es deia Ramon i Vidales. Però hi havia una història real aquí darrere, m'agrada, ja ho sabeu. Hi havia una història real. Es veu que en Pau Plana Vallvé, Pau del Ganxo, de la Colla Nova de l'Escolà, va enamorar-se de la Rosa Tondodilla, filla de l'Isidre de Rabassó, cap de la Colla Vella, al qual li va posar dues condicions per casar-s'hi: incorporar-se a la Colla Vella i fer el 4 de 8, condicions que evidentment va complir. Es veu que estava molt enamorat d'aquesta noia. Al llarg de l'obra n'hi ha com dues, hi ha parts que són discursos, diríem, favorables als castells, i altres discursos molt crítics dels castells. També suposo que el Casas Pedrerol tampoc volia, malgrat la seva intenció, també volia que fos acollida, no?, a aquesta obra. L'Isidro, que és el pare, bueno, no s'ho he dit, però hi ha cinc personatges. L'Isidro, que és el pare casteller.
Això ja estem parlant de l'obra en si, eh?
Sí, una miqueta, perquè si no ara el que vaig a dir ara no té sentit. Llavors hi ha l'Isidro, que és el pare casteller, buah, una passada de casteller.
Vale.
Llavors hi ha la filla, la Maria.
El pare és el típic que dormia amb la faixa posada,
sí,
no?
Sí, sí, segur. Llavors la Maria, que és una bona noia, Llavors hi ha el Pep, que és un casteller també, una mica poca solta. I després hi ha el Joan, que és l'enamorat de la noia, que no és casteller. Ai. Xan, xan, xan. Després hi ha el Cesc.
Va dir, aquí tenim un Joan i una Maria, eh?
Ostres, no havia pensat. No. I des que no vinguessin d'allà, després. Ai, ara de sobte s'ha manat l'àvia.
En Joan, que no era casteller.
I el Cesc, que és una mica qui farà una mica d'ajuda, no? L'Isidro, que és el pare per qual els castells és una tradició familiar sagrada, i diu coses com...
A veure.
Atenció, Quan parla la seva filla de per què s'ha de casar amb un casteller, i la filla li diu, home, amb un casteller, doncs hi ha de ser bon home, no? No, l'important és que sigui casteller. Diu, aquell temps, sí que eren gent valentassa, Déu me valga, lo castell de 3 de 9, en un dir Jesús s'alçaven, i aguantaven un pilar com si... com qui aguantés una palla. La colla de la Mutxell... Mutxerra i la del Roser portaven gent sencera, xicarrons que feien rotllo a la plaça, i els castells eren l'orgull de la terra catalana. Clar, caram, aquest home, imagina't, caram, no? Si la filla es casa amb algú que no és casteller, és com... com... bueno, no pot ni pensar-s'ho.
Imperdonable.
Ah, això mateix. Aleshores, ara ja sí, vaig a...
O sigui, ara ens hem de posar en situació, no?
En situació.
Aquesta obra de teatre de la qual parles té una ambientació musical pròpia, no?
Sí, hi ha una mica... bueno, em sembla que tenen algunes cançons, algunes tocades a gralla, que...
Aviam si tenim alguna cançó d'aquestes que... si podem trobar una d'aquestes cançons amb gralla que tenim. Sí, podem ser... amb aquest tot sembla bé?
Un palet més baix.
Un palet més baix, sí.
Bé, i ara ja va el conte, però m'he de disculpar per si un cas des d'allà on sigui, en cas es Pedrerol em sent, perquè la meva versió no és de teatre, sinó que olora a conte. L'1 3 de 9. Vet aquí que a la vila de Valls hi vivia l'Isidro, un pagès acomodat que passava ja dels 50 i que volia casar la seva filla, la Maria, una jove eixerida i bonica d'uns 18 anys. La volia casar amb el Pep de Toni, un casteller. Vora els 30. El tema és que la Maria, que era una bona noia i molt treballadora, no havia tingut una vida massa fàcil, ja que la seva mare va morir quan ella era un infant. Ens situem al dia de la Candela, de l'any 1891. Al matí. L'Isidro estava de molt mal humor, perquè a causa d'una lesió al braç no podia pujar de terç al 3 de 9. De fet, la Maria no era partidària dels castells, perquè no entenia per què aquest desfici que tenia el seu pare pels castells, que a més podia fer que es fes mal. És que no ho entenia. Bé, a migdia la colla de l'Isidre s'enfrontava a la colla rival. Sí o sí, volien treure aquest castell, l'1 3 de 9. Però hauran de fer-ho sense ell. Això no obstant, l'Isidre estava tranquil, perquè confiava en el seu substitut, el Pep de Toni. Ho pilleu, eh? El Pep de Toni. Precisament, l'Isidro vol que el Pep sigui el seu gendre, exclusivament perquè és casteller, ja que d'aquesta manera mantindria la tradició castellera de la seva família. Ai! Però la Maria estava enamorada d'en Joan, un fadrí teixidor d'uns 20 anys, ben plantat, amb el qual s'havia criat. En Joan renegava dels castells perquè es trobava absurds, perquè no es deien amb les seves idees progressistes. Això ja té tela. Aquesta situació va provocar un enfrontament de l'Isidro amb la seva filla, ja que aquesta no volia casar-se amb el Pep de Toni perquè no se l'estimava. Penseu que això que ho veiem ara tan normal de casar-se per amor no era res habitual, eh? Això és un costum força modern. Però més que el tema de que si la Maria s'estima o deixa d'estimar el Pep, per a l'Isidro, el seu pare, l'important era que el Joan no era pas casteller. I per aquest motiu, quan aquest li va demanar de casar-se amb la Maria, evidentment va rebutjar la seva petició i es va produir una forta baralla. Com ja us podeu pensar, ara d'entrar en escena algun element que ajudi els nostres protagonistes, en Joan i la Maria. Apareix, doncs, en escena en Cesc, un camàlic també de 50 anys, ballador de l'Àliga. I crec recordar que també de gegants, encara que potser això m'ho acabo d'inventar. I amic de la família de l'Isidro. Bé, en Cesc va xerrar amb l'Isidro i l'intenta fer veure que si el seu únic criteri per escollir pretendent per la seva filla és que aquest sigui casteller, home, que diu poc d'ell com a pare. Però ja us podeu imaginar com va reaccionar l'Isidro. Posa crit al cel i no hi ha forma que baixi del burro. La meva filla es casarà amb un xicot que sigui casteller, mai de la vida, amb ningú que no sigui casteller. Arriba el moment de la veritat. La colla del Cidro s'enfronta al 3 de 9 i... cau al castell.
Bum!
Patachom. Però, ara ve el bo, eh? No sabeu, bueno, això no es pot dir en el món casteller, però amb el conte sí. No sabeu per culpa de qui cau al castell?
Va, aquí, aquí, aquí.
El fa caure... en Pep de Toni. Es veu que no anava gaire fi, potser que hi ha hagut una mica o algo. La qüestió és que cau per culpa seva. Ai. Aleshores, de forma imprevista, el Joan, segurament aconsellat prèviament per en Cesc, s'ofereix a substituir-lo. I els castellers tornen a la feina. I en Joan fent de terç, i el castell descarregat. Descarreguen l'U3 de nou. I es podeu imaginar l'Isidro, eufòric com estava, perquè el castell s'havia carregat i descarregat. Aleshores, accepta en Joan com a gendre. Però l'obra acaba... L'obra acaba amb un al·legat, progressista i també universalista del Joan. Dos trets que eren bàsics amb aquest pensament republicà. I és tan bonic que no em puc estar de llegir-vos-el. Quan li pregunten, i ara què? Et faràs casteller després d'aquest èxit? I diu, casteller seré, del sant treball, que la pau als pobles dona, casteller de les idees, que el progrés a l'home porten, casteller d'aquell castell que sense agulles ni crosses formarà la humanitat. Temps a venir, i amb gent nova, borrant fronteres i races, juntant en un tots els pobles, i punçant i posant-hi d'enxaneta damunt d'ell els trets de l'home.
Molt bé. Un aplaudiment per l'Eva. Si tinguéssim públic, segurament estaria tothom aplaudint. Moltíssimes gràcies, Eva Tataret. I escolti, com ho quedem això?
Doncs jo crec que arribat en aquest punt, no? El que hauríem de fer és que demanar al Xavier realment que ens digui... Podem considerar l'U3 de nou una obra anticastellera?
Doncs per parlar d'això tenim a l'altra banda del telèfon a Xavier Brotons. Bona nit, Xavier.
Hola, bona nit. Bona
nit, moltes gràcies per atendre'ns amb el teu temps. Ens permets presentar-te una mica?
Oh, i tant. Gràcies a vosaltres.
Doncs en Xavier és vilanoví, tarragoní, segons ell diu ell. Ell és periodista i lingüista i filòleg i és molt dedicat al món de la cultura popular. Sempre està molt lligat als castells i a les seves desventures. I tu havies parlat amb l'Eva ja per tot això, ja us coneixeu d'abans. De fet, m'ha comentat abans entre vestidors, diguéssim, que éreu coneguts. Sí, sí. Doncs res,
amb l'Eva,
doncs...
sí. Amb l'Eva i el Ferran, home, doncs fa doncs 30 anys, potser.
Déu-n'hi-do,
ara t'has passat, potser 20.
Home, 30 no, Eva, però 25, sí.
Sí, sí.
Bé, l'Eva el que volia evitar fer conjurar sobre la seva edat, així que passem-li i tema la pregunta que t'ha fet. Diu que et demanava ara mateix si arribats en aquest punt d'aquest final d'obra que has pogut sentir, suposo... és hora que ens contestis, que ens responguis. La pregunta del 3 de 9 és una obra anticastellera?
Bé, doncs mira, sí que ho és. El que passa que s'ha de matisar. I com jo dic també al llibre, és, segons el meu parer, segons la meva hipòtesi, una obra amablement anticastellera.
Amablement anticastellera.
Llavors, sí, si voleu us puc explicar les dues coses.
O sigui, la línia és teva.
Per una banda, per què considero que és anticastellera i per què ho és, però d'una manera, diguem amable, no?
Doncs la que tu vulguis, les dues, si vols.
Molt bé.
La línia
doncs,
és teva.
En principi, l'obra és anticastellera en el sentit que un dels personatges, que és el Joan, al llarg de l'obra, sobretot quan parla amb el que serà el seu futur sogre, que és l'Isidro, que representa el casteller tradicional... per al qual els castells són molt importants, perquè és una qüestió gairebé d'honor, com un títol nobiliari, no? Gairebé.
Exacte.
Bé, doncs quan el Joan parla amb l'Isidro, el seu discurs és un discurs que el podem caracteritzar com a progressista. I en aquest sentit, com a discurs progressista, el Joan parla malament dels castells en el sentit que els considera un anacronisme. És a dir, els castells pel Joan és una cosa del passat, no només això, sinó que és un passat que convé superar, no? I per què convé superar? Doncs perquè ell, com a progressista, està convençut que totes les forces i totes les energies de les persones, diguem-ne, que poden ajudar, doncs s'han d'invertir a millorar la societat. Perquè realment la societat del moment en el qual s'escriu l'U3 de nou i en el qual representa que passa l'acció, que és a finals del segle XIX, començaments del segle XX, doncs la situació social a Catalunya i a Espanya era molt negativa en el sentit que hi havia molta pobresa, molt d'analfabetisme, molta superstició i, per tant, els progressistes confiaven que la instrucció i la cultura ajudaria a millorar tot això, no? I per això aquesta obra, de fet, acaba amb un al·legat progressista i universalista.
Sí,
i per això jo dic que és anticastellera. Però ho és amablement. En quin sentit? Doncs en el sentit que l'autor de l'obra, Raimon Casas Pedrerol, en el fons no és anticasteller en el sentit que, dit d'una manera col·loquial, tingui mania als castells en si mateix, sinó que ell, com que aquest senyor era un mestre republicà, aprofita fins i tot un obreta aparentment inofensiva que parla de castells, que és un quadret de costums, que parla de valls, doncs com que sap que l'argument i l'ambientació agradaran, de fet així va ser perquè l'obra va ser un èxit, aprofita fins i tot en aquesta obreta, que aparentment és això, inofensiva, per posar, per col·locar aquest discurs progressista. I de fet això lliga molt, i ja acabo aquesta argumentació, amb el fet que Casas Pedrerol, com a mestre, considerava la seva vida laboral i professional com un apostolat contra l'obscurantisme, que aquest és un concepte que utilitzaven molt els republicans de l'època. L'obscurantisme era tot això que he dit abans, l'analfabetisme, l'enterrariment de la societat, la superstició, etc.
Aquest enquistar-se en les tradicions pròpies i no, i no anar endavant, sí, perquè... en les relacions humanes, diguéssim.
Sí, saps què passa? Que, de fet, en aquest moment, a finals del segle XIX, principis del segle XX, hi ha un debat a la societat respecte a les tradicions populars, la cultura popular, digue-li com vulguis, no? I és en el sentit si aquestes tradicions són compatibles amb el progrés o no, no? I dit d'una altra manera, si defensar les tradicions populars, la cultura popular, és cosa més aviat de conservadors ideològicament, o també es pot defensar des d'una visió més progressista, no? I aquest és un debat que en aquell moment es dona, i diguem-ne que el que es pensa majoritàriament per part d'aquests pensadors progressistes republicans és que no, que la cultura popular és un anacronisme i que llavors convé superar-lo, no? Aquest anacronisme. Bé, és un debat que, per exemple, ara, en ple segle XXI, es fa en altres termes, no? I en el cas dels castells la situació ha canviat radicalment, perquè sí? Tot aquest discurs progressista de finals del segle XIX coincideix amb l'etapa més negativa de la decadència dels castells, fins al punt que van estar a punt de desaparèixer, no? I en canvi al segle XXI la situació és totalment la contrària.
Jo tenia una pregunta a fer-te justament quan ara comentaves quan fas la comparativa com es veien els castells abans i com els veiem ara. Tu has dit que ha canviat radicalment. Jo dic, sí, home, ha canviat radicalment, evidentment. Ara ningú considera que els castells siguin un pou d'anacronismes. Però mira, jo ara mateix al meu costat tinc una companya, la Mercè, que forma part d'un compendi, no és broma, és gent que no li agraden els castells, perquè és normal, o sigui, els castells ja poden agradar o no, no hi ha cap mena obligació que t'agradin, però sí que hi ha un cert discurs com si els castells i la cultura popular fossin quelcom reservat a una part de població o una part de gent que, en termes planers, vale, se'ls diuen friquis, o gent que... que no són molt, que segueix sent una cosa poc moderna, diguéssim, o no, que no lliga gaire amb els temps que corren. Tu creus que aquesta visió és certa, o és simplement simples percepcions que tenim els que hi estem cada dia?
Home, mira, jo crec que en el cas dels castells, tot i que els castells pertanyen, això és evident, a la cultura popular, diguem-ne que jo crec que es diferencien en un element de la resta de manifestacions del seguici popular en el nombre de participants, no? És a dir, que una colla castellera, doncs, la formen centenars de persones, no? I més ara modernament, que es fan castells cada vegada més difícils i per tant és més necessari, o sigui, com més gent hi hagi a la colla, millor, no? Llavors, en aquest sentit, jo crec que és una activitat que no tothom, és a dir, no tots els que formen part d'una colla agafen el mateix grau de compromís, i sí que és veritat, per l'experiència que jo tinc també com a casteller, en aquest cas dels Bordegassos, que el nucli dur de la colla, doncs d'alguna manera, com que tenen un compromís màxim d'assistir al màxim d'actuacions i d'assajos, doncs se'ls pot considerar una mica... A mi no m'agrada utilitzar la paraula friqui, no? Tot i que ja sé que és un col·loquial, no?
Però una mica... Tu com a filòleg, quina paraula ens recomanes? No, perquè el concepte el tenim, eh?
Però tot i que també és, és una manera carinyosa o afectuosa de dir-ho, no? Però, vaja, jo i el que sí que crec és que en el cas dels castells penso que és una activitat que tot i que té un cert punt d'endogàmia, com moltes activitats, sí. No? I que en tot cas això no és positiu que s'accentuï, no? que sigui l'aspecte aquest més endogàmic, no és positiu que s'accentuï. Però, contràriament, és una activitat molt oberta, perquè jo crec que implica a molts sectors socials de diferents edats i que, per tant, pot arribar molta gent. I actualment no és cap bajanada dir que els castells és una activitat que facilita la integració de la gent que acaba d'arribar, no? A una ciutat. Jo ho veia a la meva colla a Vilanova, la gent que arribava de fora, una manera, diguem-ne, ràpida i fàcil de fer coneixences, de fer contactes i de sortir i viatjar una mica per Catalunya, doncs era, precisament, formar part d'una colla castellera.
Doncs, bé, sí, dius coses que s'han anat dient molt habitualment a altres espais, però que no està de més recordar-les, aquí és que els castells i qualsevol mostra de cultura popular en general és una manera molt fàcil d'integrar-se en el teixit associatiu, no només d'una ciutat, sinó d'un país sencer. I bé, l'Eva té una pregunta per tu, que ella té la mitja avançat abans, però que ella te la vol fer. Endavant, Eva.
No, és que trobo que és molt interessant que la presentació de l'altre dia també vas fer esment d'aquesta aquest vessant filològic que fas del text, no? De Casas Pedrerol. I jo crec que és interessant que potser diguis alguna cosa.
Sí, sentant-nos directament en el text de l'obra,
Sí, exacte. Mireu, el 3 de 9 és un, com diu el subtítol de la mateixa obra, és un quadret de costums de Valls en un acte i en vers. Llavors, aquesta obra, l'autor és Raimon Casas Pedrerol, que, com hem dit abans, era un mestre republicà nascut a Barcelona l'any 1862, però que el 1893 arriba a Valls perquè guanya la plaça de mestre i s'hi quedarà durant 22 anys. Fins al 1915 aquest home treballarà a Valls. Aleshores, el 1901 s'estrena a Valls aquesta obreta, l'1 3 de 9, i es comença a publicar en fascicles en un diari de Valls que es deia El Porvenir a l'abril del 1902. Clar,
es publicava en català?
Perdona?
Es publicava en català, perdona'm?
Sí. L'original és en català, és l'1 3 de 9, i ara anava a comentar, però clar, quin català? Doncs, lògicament, l'ortografia d'aquesta obreta és prefabriana, ja que fins a començaments del segle XX no té lloc la reforma ortogràfica a càrrec de Pompeu Fabra. Per tant, diguem-ne que el català una mica s'escrivia més o menys com es podia, no? I no hi havia una normativa gràfica fixada. Aleshores, jo el que he fet és, ja que aquesta obra la reeditem a l'any 2015, doncs he considerat que valia la pena modernitzar-ne l'ortografia, però mantenir, en canvi, tota la resta de característiques lingüístiques de l'original. És a dir, tots aquells castellanismes lèxics, solucions morfològiques que s'aparten de la norma perquè, per exemple, s'utilitzen, subjuntius a mà en comptes de mi, no? Vulguen en comptes de vulguin, no? Coses així. Doncs tot això ho he mantingut. L'únic que he fet és modernitzar l'ortografia i adaptar-la a les regles de Pompeu Fabra. Perquè considero que aquesta obra, bàsicament, és divulgativa i jo crec que això, aquesta modernització de l'ortografia, facilitarà la lectura a un lector, diguem-ne, estàndard i mitjà, no? Ja que el més important és divulgar l'obra. En tot cas, si algú té interès a saber com era l'ortografia original prefabriana, el que pot fer és anar a les pàgines de Montcasteller, el volum primer, perquè allà ja reproduirà l'obra tal qual.
En cru.
Sí, o sigui, de fet, l'obra aquesta, que ja et dic, sabem gairebé de manera definitiva que només es va publicar el 1902, és a dir, que posteriorment no es va tornar a reeditar.
No va haver-hi reedicions.
Per tant...
Digues.
Perdona.
No, t'he interromput, perdona'm.
Ah, no. No, el que anava a dir és que, clar, com ens ha arribat el coneixement d'aquesta obra a l'època actual, si resulta que l'última edició és del 1902. Doncs gràcies a una persona, que era el Pere Català i Roca, un historiador de Valls, que es va morir ara fa 4 o 5 anys, que aquest senyor va tenir el gran encert, segurament devia tenir un exemplar de l'U3 de 9 a casa seva, o a casa d'un familiar o d'un amic, doncs va tenir el gran encert de transcriure íntegrament i fidelment l'obra, l'U3 de 9, el primer volum de Montcasteller, que com sabeu Montcasteller és una obra que es va publicar el 1980 i és una obra enciclopèdica de temàtica castellera. Gràcies a això, avui dia coneixem l'U3 de 9. Segurament, si Pere Català i Roca no hagués rescatat l'U3 de 9 de l'oblit, doncs avui dia aquesta obra segurament, probablement, no la coneixeríem.
Doncs, o en sabríem coses que no sabríem mai si són certes o no. Doncs, Xavier, moltíssimes gràcies pel teu temps. Tens alguna altra pregunta més, Eva?
Bueno, només dir als nostres milions d'oients que tenim...
30, ara mateix...
Que, bueno, que el Xavier està convidat, com he dit abans, a la presentació del llibre per la quinzena verda dels Gausacs, i que, bueno, ara me tiro jo a la piscina, i jo crec que des del nitrat et podrien convidar, no, al programa per la... de l'U3 de 9, o parlar de castells, perquè el Xavier en sap moltíssim de castells.
Alguna vegada, si la casa ens deixa, farem algun programa dedicat als castells, perquè com que... quasi bé no en parlem mai.
O sigui, com la Mercè no vol, saps? La Mercè no es deixa.
Escolta, que ara aquí els castellers no mudin, eh? Jo, aquí els castellers com vulguin. Jo soc com en Joan.
El Joan de l'obra.
Exacte, que quan es necessita, escolta.
Tu, per amor...
Es fa de tot.
Ves.
En un moment, el detall aquest del que relata com era bastant fidelment el món castellà abans, que era qualsevol podia pujar-se allà, i tot i així les coses sortien. Xavier Brutons,
sí, és veritat.
Moltíssimes gràcies pel teu temps i per comentar-nos aquesta obra que heu recuperat de Raimon Casas Pedrerol, i vaja, recomanem a tothom el llibre que ha editat Xavier Brutons de l'Edicions Cossetània. I res, Xavier, ens veiem a la quinzena verda del mes de maig.
Exacte, moltes gràcies a vosaltres, ha estat un plaer i ens tornarem a veure el mes de maig.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Xavier, adeu-siau.
Adeu.
Vinga, adeu-siau, gràcies a vosaltres.
Gràcies. Molt bé, doncs sí, doncs, molt bé, sí, sí.
T'ha gustat?
M'ha gustat.
Moltíssimes
gràcies,
Eva.
Sí, sí.
Gràcies a vosaltres. Bueno, jo crec que ara queda a l'aire, no?, que fem en teatre, no? Un teatre, no?
Vols fer un teatre aquí a la ràdio? Vols fer ràdio novel·lada?
No, jo crec que això s'ha de veure.
Això s'hauria de veure al claustre.
Ai, sí,
aquí,
no?
Aquí ho deixo anar.
Ale,
ja està. A més, tampoc no hi ha molts personatges. Que
va,
això es pot fer.
Pablo, ho estàs sentint, no? Si tu tranquil, ara farem més coses, però tu estàs sentint, no?
Com que no fem coses a la vida, eh?
Com que no fem coses, doncs... t'hauríem d'anar a fer un directe al claustre i tu aquí a la peixera, saps? Vinga. O sigui, digue-li a la Mercè.
Ai, sí, que xulo, que quedaria ja.
Quedaria bé. Apuntat, queda apuntat.
Bueno, moltes gràcies. Prometo que la propera vegada ja tornaré al format.
No, ens agrada aquest format, també, sí.
Ens agrada bastant, sí, sí.
Són els contes de l'Eva, o sigui que a partir d'aquí, el que vulguis.
Són les teves coses, Eva.
Sí. Vinga,
doncs,
gràcies.
Amb la secció de l'Eva, avui, que hem pillat, doncs mira, ben bé més de mitja hora, passarem a un moment de publicitat i de seguida tornarem.
El resultat es porta en marxa. Cada diumenge a les 8 del vespre, el tancament de la Setmana Esportiva Sant Cugatenca amb Joan Garcia. Els marcadors, l'MVP de la jornada i les cròniques dels partits a Cugat.cat 91.5 FM o a través de www.cugat.cat. Cugat.cat, la vida és local. Has de veure-ho per creure-ho? A Cugat TV hi trobaràs les imatges de l'actualitat local. Entra a Cugat.cat i mira Sant Cugat. Cugat.cat, la vida és local. Primera plana.
Què tal? Bon dia. Els partits polítics locals en presència parlamentària.
Molt bon dia. Avui dimecres la crònica esportiva ve encapçalada per l'atletisme i la secció...
Tota la informació local que necessites saber per sortir de casa. De dilluns a divendres de 6 a 10 del matí a Cugat.cat 91.5 FM. Cugat.cat. La vida és local. El resultat es porta en marxa. Cada diumenge a les 8 del vespre, el tancament de la Setmana Esportiva Sant Cugatenca amb Joan Garcia. Els marcadors, l'MVP de la jornada i les cròniques dels partits a Cugat.cat 91.5 FM o a través de www.cugat.cat. Cugat.cat, la vida és local. www.cugat.cat.
El costumari.
Doncs ja tornem a ser aquí amb la millor secció del programa. Evidentment és el costumari que ens porta la Mercè Andrés.
Doncs sí, ja torno a estar aquí. I encara que ens va sortir força bé, aquesta vegada no cal fer espiritisme per fer la secció del costumari.
Ens va quedar força bé,
ens va quedar força bé, sí, sí, la veritat és que sí. Doncs avui és el dia d'un savi, molt savi, no? Que és Sant Pacià. També un nom d'aquests que ens agrada. Un nom d'aquests...
Pablo, pots buscar-nos, si us plau, a l'ordinador, quants pacians han nascut en el darrer mes?
Mentre es busca...
Era broma.
Sí. Doncs es veu que era això, que era un tingut com un dels homes més savis del seu temps.
Calla, calla, que Pablo us està buscant,
Us està buscant. Bueno, mentrestant jo us explico. Sí, us explico perquè avui també va d'història. O sigui, va de llegendes, la cosa. I és que diu la tradició que on avui en dia hi ha l'església dels Sants Just i Pastor de Barcelona, que vaig mirar-ho, perquè clar, el costumari, quan diu avui en dia, ho has de mirar.
Amb una si tarda de 100 anys, no?
Sí.
Entesos.
I sí, encara segueix havent-hi l'església de Sant Just i Pastor, que crec que posava a la plaça de Sant Just de Barcelona. Doncs on hi havia aquesta església hi havia abans un temple pagà. Resulta que el dia que celebraven la festa pagana de les verges, com a ofrena havien de sacrificar una dona damunt l'altar i durant la cerimònia.
Tot molt normal.
Molt normal. Segons era costum, van fer un sorteig per veure qui havia de ser la dona sacrificada, la noia que s'havia de sacrificar. Llavors la mala sort la va anar a parar a la filla d'un gran magnat, que a més l'endemà es casava amb el fill d'un cònsol romà. Això no podia passar. La parella es va quedar destrossada, clar, al sentir, doncs, l'escoltar la sentència de la noia, i fins i tot el noi, clar, com que era el fill d'un gran magnat i per tant tenia peles, es va oferir a comprar per molts diners una altra noia que substituís a la seva estimada i a més a donar un bou a cada assistent al temple perquè estiguessin d'acord amb el canvi de sacrifici.
Entesos?
Tot molt normal, també, Jo, o sigui, clar, m'he quedat una mica així, perquè això de donar diners, perquè perquè es canviï la noia, si la cosa és que una noia li toca ser sacrificada, no? Però l'endemà es casa. Però l'endemà es casa, i a més són de família bona. Doncs el noi li diu que no, li diu, escolta, pagaré a una noia molts diners perquè faci el canvi. Que és una mica estrany. I a més, doncs això, a la gent assistent a aquesta cerimònia li donaré un bou a cada un perquè estigui d'acord amb el canvi. Sí, tot molt normalet. Doncs res, clar, molts van acceptar aquella proposta perquè un bou, déu-n'hi-do, és un animalot que, bueno, que era bastant útil pel camp i per tant doncs anava molt bé. Però els més puritans, doncs clar, es van negar en rodó perquè deien que un canvi de noia podia fer enfadar la divinitat, no? Perquè clar, si havia sortit aquella noia, havia de ser havia aquella sí, noia, sí, de sacrificada. Sí. Llavors es va començar a formar allà un pollo important, que segons diu el costumari que la cosa acabaria malament, dins del temple, i això, la cosa anava de mal en pitjor, fins que de sobte un vell amb barba blanca va aparèixer per la porta del temple, dient que cap noia havia de sacrificar-se per acontentar una divinitat. Que això no podia ser.
Entesos?
Es va formar més pollo, també t'ho dic. Vull dir, entre uns que volien el bou i que deien que...
Sí, navallassos directament.
I l'altre
no?
Que sí, un pollo important. Doncs just després de que digués això i que es muntés aquest pollo, va esclatar un tro molt fort que va destruir el temple.
A la boca!
Així gratuïtament, eh?
I segur que feia sol aquell dia.
No ho sé, no ho sé, però és igual, és igual, ni que plogués, o sigui, on s'has vist això? Tothom va marxar corrent, clar, i només va quedar aquell vell i la parella d'enamorats, que també dius, bueno, tot molt normal. I clar, i les runes del temple, que havia quedat doncs destruït. Aquell vell, que era Sant Pacià, va beneir i va casar els joves en aquell moment. Llavors, aquests joves es van passar al cristianisme i van fer construir doncs, aquesta església, l'església del Sant Just i Pastor, on va ser enterrat, anys després, Sant Pacià.
Sant Pacià, Pacià és un nom que, a més, crec que tenim una estadística de darrera hora que
a veure.
Ens confirma... Aviam, Pablo, què ens has de dir?
Quants pacients?
Bona nit des del centre de dades.
Bona nit, Pablo.
Bona nit.
A veure, hem consultat l'IDESCAT.
IDESCAT? Atenció, sí que això és seriós.
Sí, sí, sí.
Clar, clar, estadística seriosa.
A veure, hi ha pacients o no hi ha pacients?
Quatre.
Quatre pacients? Doncs Déu-n'hi-do. Em pensava que n'hi haurien menys. Molt bé. Doncs en aquests quatre... Ah, digues, digues.
Tenim estadística ampliada, eh?
A veure, a veure.
A veure, el darrer naixement... entre 1970-1979.
El darrer, eh?
El darrer, el darrer.
O sigui, és probable que hi hagi algú que corri pels nostres barals que ara mateix
que
es, i es diu Pacià.
Pacià.
Sisplau, doncs... necessitem Catalunya, necessitem que us mobilitzeu sencers. O sigui, tot el país es mobilitzi per trobar aquesta persona.
Si ens truca un Pacià...
Si ens truca un Pacià, jo...
Tenim el telèfon, no?
Home, clar.
Tenim el telèfon, de cua.cat, si tenim telèfon.
9-3? Sí, 675-1587 o 675-1588.
Si us plau, Catalunya, si te,
coneixeu
algú...
Pacients i pacianes.
Pacients i pacianes, o pacients, si sabeu d'algú que es digui Pacià, si us plau, truqueu-nos. Necessitem saber-ho. De debò, és...
Sí, 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 és
acabem
així.
No sé si és adonat del moment radiofònic que estem vivint, o sigui, acabem de fer una consulta al costumari d'un nom de fa uns 2.000 anys. Hem fet una consulta de dades a temps real... i hem trobat quatre resultats.
Déu-n'hi-do, sí. Va, de moment en aquests pacients...
No és genial?
Sí, sí, Nacho, genialíssim. De moment en aquests pacients els felicitem, perquè avui és el seu sant. I seguim, perquè a més aquest sant, com el seu nom indica, també el veneren per la paciència. O sigui, no, però és veritat, o sigui, el nom de Pacià doncs, ve d'això de paciència, per tant doncs, el veneren per la paciència. Bé, doncs a més, segons el costumari, també avui és el dia que Jesús va fer la multiplicació dels pans i dels peixos. O sigui, tenim dia exacte en el que Jesús va fer aquest miracle.
Em sembla perfecte.
I la gent del mar pensa que avui és un bon dia per anar de pesca, perquè els peixos es multipliquen, així per art, bueno, per miracle, no?
Agafes 5 i te'n trobes...
Clar, llavors, cosa que fa... Si els peixos es multipliquen, doncs també es multiplica la pesca. Llavors avui és un bon dia per anar de pesca.
Tu saps la taula del 5?
Per què?
Res, segueix.
I a més, doncs, la gent també que pastava a casa també creia que el pa creixia més del normal i que menjant menys del normal quedaves igual de tip. Mira, no ho sé. Avui no ho he provat, he menjat igual que...
Jo, per contrastar dades, igualment demanaria al Pablo també si vol contrastar-ho, però jo diria que actualment als ports pesquers de Catalunya hi ha una veda per la qual no pots anar a pescar. És a dir, no recomanaria a la gent que cregués que mercat hi hauria peix més barat.
Clar, però és que de fet, i clar, jo ho explico, però el dia pràcticament ja ha passat. Llavors és com absurd anar ara a pescar. Bueno, els pescadors crec que surten, però surten ja molt d'hora, no molt tard.
Creus llavors que haurien de fer el costumari el dia següent?
No, crec
perquè
que...
Perquè la gent anés pensant el dia que toca...
No, crec que podríem continuar i el costumari ja... El costumari és el dia que és i ja està.
No, vale, no diré res més, tu tranquil·la, jo ja marxo, ja vaig aquí al racó.
Bé...
Em quedo aquí...
Doncs... Això, molt bé, queda't aquí lluny. I per últim,
però,
doncs...
Però puc seguir dient coses, no?
Bueno, no ho sé. No. De moment no, de moment no. Calla una mica, perquè per últim ahir va ser el dia de la dona. Suposo que... Bueno, que
de la dona treballadora.
De la dona treballadora, tothom... Bueno, més o menys tothom ho sap, no? És com un dia així assenyalat. I tampoc podia deixar-ho per alt, passar-ho per alt. Llavors, a més...
A més saps per què ho és?
A més, quan he vist que justament aquest dia, quan estava mirant el costumari, justament abans d'explicar tot això de passear, just en el dia de la dona, casualment... El costumari ens ofereix un romanç de la cançó de La mala dona i Vaja. El bon Joanot, que es veu que era molt cantada pels romançaires vuitcentistes. Llavors, clar, m'ha fet com gràcia que just en el Dia de la Dona hi hagués en el costumari una cançó de la mala dona. Que dius, a ver, com ho puede ser eso? A ver, doncs això...
És com de nervós i tot, eh?
Clar, clar, és que això, tot i que em va semblar com una mena de broma de mal gust, la veritat és que els versos són bastant graciosos.
Mare, ai, ai, ai.
Sí. Si no es té en compte, clar, el grau de masclisme que desprenen. Jo us he agafat uns... O sigui, us he posat alguns fragments dels que he trobat menys masclistes i més graciosos, però si voleu, com sempre, podeu anar al costumari,
i
mirar el Dia de la Dona, aquest romans...
Afartar-vos de masclisme i patriarcat.
De la mala dona. Doncs això, els fragments diuen així.
Aviam, baixem la música del tot.
Baixem la música.
Perfecte.
Diuen, ella sempre en casa ha volgut manar. Ella menja i beure, altra cosa no fa. Escombrar i portar aigua, tot m'ho fa fer a mi. Ai, la mala dona, que em farà morir. Si anam a la taverna, ella veu primer. Per molt vi que hi haja, ella no em deixa res. L'ovi per ella i l'aigua per mi. Ai, la mala dona, que em farà morir. Oh, fadrins, alerta, si us voleu casar. No fieu de cap dona que us enganyarà. Semblen uns anyells i tots són verí. Ai, la mala dona, que em farà morir. Com us dic, és bastant més llarg que el romans.
Però m'ha corpès el cor,
Sí, fa gracieta, això, si no tens en compte que... Que està dient que és la mala dona. Però bueno, aquí ho tenim.
Doncs després de conèixer aquest enorme verset de la Mercè, d'un verset que dient que és anònim, no? És un romans d'aquests anònims del segle XIX.
Si no, en el costumari no posa...
Doncs no, si us sembla bé, anirem ja a pas. Ui, se'ns està acabant el temps.
Se'ns està acabant el temps, sí.
Hauríem d'anar passant cap a l'agenda.
Si no estàs ocupat, escolta l'agenda.
M'encanta que la Cinta em trepitgi les meves presentacions.
Sí. Molt bé, doncs, a veure, la gent ens diu que els castellers de Sant Cugat estrenen temporada d'actuacions a Gràcia.
La tradicional trobada de colles de Sant Medí, que se celebrarà aquest diumenge a Gràcia amb els castellers de la Vila de Gràcia i Borinots, doncs tindrà com a punt de partida l'actuació dels castellers de Sant Cugat d'aquesta temporada, que estrenaran, bé, il·lusions.
I també tindrem una trobada gegantera.
Aquest diumenge els gegants de Sant Cugat es traslladaran fins a la Llagosta per participar a la seva 6a trobada gegantera. La trobada començarà a les 6 a les 9 i mitja del matí, mare meva, a 9:45 del matí, amb la plantada de gegants a l'avinguda 11 de setembre fins a la 1 del migdia, moment de la picada de gegants i el final de festa a la plaça Antoni Baquer.
I Quadrigènia s'estrena a l'Espaià.
Ja era hora, i és que el grup mediterrània frisa per dur aquest diumenge 15 de març el seu espectacle Quadrigènia al Casino de Sant Andreu de la Barca, en el marc del circuit d'arts escèniques amateurs o Espai A. L'actuació començarà a les 6 de la tarda i té un preu d'entrada de 5 euros.
I com sempre recordem...
Que si voleu tocar la gralla i el timbal amb els geganters... girat el guió... Podeu anar a la seva pàgina web gegantesdesantcugat.cat i preguntar. Si el que voleu és saber ballar bé les sardanes, podeu preguntar pel curs que està fent l'entitat sardanista, sardanista.sanquantaentitats.net.
I sobre les entitats?
Com sempre, ja ho sabeu, hauríeu de saber memòria, i és que l'Esbart el podeu trobar al carrer Vallès número 51, el grup Mediterrània assaja dimarts i dijous a la Unió, al mateix lloc on trobareu els dijous i divendres els bastoners. Els tabalers de diables es troben al Conservatori, els castellers estan els dimarts i els divendres a la Sala Canigó de l'antic Club Muntanyenc, i els gegants els podeu veure al Claustre del Monestir i tots els dijous al Celler. I si voleu més informació sobre aquestes o altres entitats populars i tradicionals de Sant Cugat, podeu adreçar-vos a la nova web de la coordinadora, tradicionaldesantcugat.cat. Ens havies de dir alguna cosa més, Mercè?
No, que anem a l'enquesta.
Doncs a l'enquesta.
Saben aquell que diu que ens digueu coses?
Doncs la setmana passada no vam dir res de l'enquesta, però avui us fem saber que el mes passat, on us preguntàvem...
Quina ha estat la vostra millor disfressa?
Ja ha sigut tancada i que la resposta guanyadora ha sigut la de...
La Laia Travé Simón, que diu... Crec que entre Camell o Joan, la meva disfressa guanyadora és de Joan, el gegant de la ciutat.
Doncs així que, Laia Travé, enhorabona, perquè podràs compartir el teu premi amb la teva parella Marieta.
Doncs sí, de fet, Ens va arribar així una resposta també d'últim moment del Janek, d'aquest noi polonès que abans ens escoltava a Polònia i ara ja ens escolta aquí a Sant Cugat.
Hola, Janek.
Que deia, la meva era la millor, de Częstochowa, que és la ciutat on ell viu a Polònia, diu de Częstochowa lluminosa.
Ens hauràs d'explicar això perquè realment no ho entenem. Així que
algun dia et convidarem.
Com que som a punt d'entrar en temps de primavera i jo ara tinc moltes ganes de tirar-li una floreta a la Mercè, tens uns ulls que et faria ser l'enxaneta del meu cor? La pregunta d'aquest mes és...
Quina és la millor floreta que et podries inventar?
Busquem respostes originals, pujades de to, escabroses i precioses. Envieu-nos les vostres merdes a...
A Twitter, @radionitrat, a Facebook, a facebook.com/radionitrat, o al nostre correu fantàstic, nitrat@cugat.cat.
I podreu guanyar un fantàstic premi musical! I com sempre arribem al final del 23è programa de la segona temporada del Nitrat, el número no sé quin de la nostra era. Esperem que us hagi agradat i que ens aneu seguint al 91.5 FM de la ràdio de Sant Cugat, pel Facebook, pel Twitter i per les places del poble.
El programa l'hem fet possible el Nacho Ferrer, avui també ens ha vingut aquí l'Eva Tataret, el Pablo del Cantó a les vies de so i jo mateixa, la Mercè Andrés. Us esperem el proper dilluns, a la mateixa hora, com sempre, amb més nitrat i més cultura popular. Molt bona setmana!
Feu-nos follow a Twitter!